Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una. Us informa Pol Corredoira. Aquest estiu no hi haurà dutxes a les platges i els hotels hauran de tenir les piscines tancades. Aquests són alguns dels canvis aprovats avui pel govern i s'aplicaran quan s'entri en fase d'emergència per la sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua calcula que això serà a finals de mes. Més detalls. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Les reserves d'aigua a les conques internes estan al 16,23%. Segons el decret de sequera del govern, entrarem en fase d'emergència quan els embassaments estiguin al 16%. David Mascort, conseller d'Acció Climàtica, ho ha explicat en la roda de premsa del Consell Executiu.
Vull recordar que tenim aprovat un pla especial de sequera que ens diu quines són les restriccions que s'han d'aplicar quan entrem en emergència 1, quan entrem en emergència 2 i quan entrem en emergència 3. El que aprovem en aquest acord de govern és una flexibilització d'algunes de les mesures del pla especial de sequera per adequar-les a la situació d'avui, que és certament un pèl diferent a la del 2020 quan es va aprovar el Pla Especial de Sequera.
Aquesta situació afecta els més de 6 milions de catalans que viuen a les zones de Barcelona i la seva àrea metropolitana, al Maresme, als Dos Vallesos i a les comarques de Girona i l'Empordà.
Gràcies, Pau. I una notícia pels fumadors. El Consell de Ministres ha prohibit fa uns minuts l'ús de vapejadors que continguin aromes o sabors. És a dir, no es prohibeixen els vapejadors, però no podran contenir sabors o aromes. L'executiu espanyol també regularà el tabac escalfat amb la mateixa regulació que ho fa ara el tabac convencional. L'enquesta sobre l'ús de drogues a la secundària a Espanya de l'any 2022 recull que el 44% dels joves d'entre 14 i 18 anys han provat les cigarretes electròniques, el doble que l'any 2016. Els experts alerten que aquest tipus de cigarretes és la porta d'accés dels adolescents al tabac. I més detalls sobre una informació que us explicàvem al darrer butlletí, aquest incident amb un camió cisterna que ha activat el pla Transcat per accident de mercaderies perilloses a l'aldea Tarragona. El camió transportava 20 tones d'hidrocarburs gasosos liquats i ha patit una fuita. Segons Protecció Civil, hores d'ara la fuita ha disminuït i s'estan realitzant comprovacions per descartar acumulacions de gas a la zona. El camió es troba encara aturat al voral de l'AP7, que ha estat tallada en els dos sentits de la marxa. 6 dotacions del bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets. També els Mossos d'Esquadra estan fent desviaments cap a l'ENA 340. I fa uns minuts s'ha presentat a Barcelona la 20a edició de l'Integrated Systems Europe, l'ICE, el Saló de l'Audiovisual de Referència al Món. Amb un 30% més d'espai i 1.300 expositors, es preveu que sigui l'edició més gran de la història. Els organitzadors esperen superar l'assistència registrada l'any passat de més de 58.000 persones, amb participants de països com la Xina, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia. El director general de l'ICE, Mike Blackman, ha destacat que Barcelona té l'oportunitat de liderar el mercat audiovisual a Europa i de ser la seu permanent del Saló. I un darrer apunt en clau cultural, la prestigiosa companyia australiana Circa estrena aquest cap de setmana, aquesta setmana, millor dit, a Barcelona, l'espectacle Humans 2.0, una proposta que es podrà veure al Teatre Coliseu entre el 17 i el 27 de gener amb una desena de funcions. L'espectacle, creat per Yaron Lifchitz, combina la dansa contemporània amb el teatre físic i el circ per crear una sinfonia d'acrobàcies, so i llum, que busca reflexionar al voltant de les capacitats humanes i la força vital que constitueix el cos. De fet, es tracta de la seqüela de Humans, un primer show que es va presentar al Festival de Sydney l'any 2017, on diversos intèrprets portaven a terme una coreografia amb acrobàcies i resistències. Són les 1:03, és moment per l'actualitat esportiva. Encapçalada per l'entrenador del Barça femení, Jonathan Giraldez, que s'ha pronunciat després de perdre el premi de Best a millor entrenador femení. Creu que ell no és la persona per decidir els guardons, però lamenta la falta de jugadores que, al seu entendre, mereixerien estar entre les millors del món.
¿Por qué no está Patri Jarro, no? Por ejemplo. O ¿por qué no está Caro, que es una de las jugadoras más desequilibrantes del mundo, por no decir la que más? Una de nuestras centrales, Mapi o Irene, con la temporada pasada que hicieron, creo que merecían también estar ahí, o Frido. Bueno, hay cosas que a nivel profesional están muy claras, pero desconozco cuáles son los criterios.
Sobre el seu premi en concret, el de millor entrenador femení, Giraldez confessa que el que realment el motiva és guanyar títols col·lectivament i entrenar el seu equip. En bàsquet ja coneixem els encreuaments de la Copa de la Reina, que es disputarà a Huelva del 21 al 24 de març. L'Uni Girona jugarà contra Estudiantes la jornada inaugural a 8:45 del vespre. Aquell mateix 21 de març la resta d'enfrontaments seran València Bàsquet IDK, aquell mateix dia Almeria, Perfumerías Avenida Guernica i Casademont, Saragossa, Ferrol. En tennis, Carlos Alcaraz està patint de valent contra el francès Richard Gasquet a la primera ronda de l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de la temporada. El murcià s'ha imposat al primer set al tiebreak per 7-6. En joc ara mateix la segona mànega, això sí, amb menys patiment per l'espanyol, que de moment lidera per 3-1. És tot per ara, segueixen informats a partir de les 2 d'aquest migdia, l'Estel Migdia, al costat de Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius de la casa. També continua l'actualitat a radioestel.cat. Els deixem ara amb el tram final de la caravana, Joan Trias i tot el seu equip.
Radio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
6 minuts que passa de la una del migdia i a aquesta hora, dissenyadora de moda. I de moda.
Així s'ha sorrat, queda més guai, fins
sí,
i tot.
Sí, no, t'ha agradat això. Dissenyadora de moda.
I de moda. De confiança.
Ara, Inés Farrés, què tal? Bon dia.
Molt bé, aquí estem.
Com estàs?
Molt bé, aquí portant una mica de vivir al tema i ara, a la moda.
Ara,
una
ara,
mica d'actualitat. I avui portem un protagonista amb nom i cognom.
Sí?
I és el dissenyador Cristóbal Balenciaga.
Ah, mira.
Segur que us sonarà almenys de nom.
Sí, home.
Sí, un dels grans, a més dels pocs grans espanyols. Mm. Sí, un talentazo nacional.
Jo és d'aquelles... Mira, deixa-m'ho dir, que queda molt de... de ganyant. És d'aquelles tendes, Balenciaga,
vale,
on m'agrada entrar sabent que sortiré buit.
És que jo crec que en aquestes botigues, si no surts buit, és que alguna cosa hem de parlar que et va molt bé la vida. No, però almenys és que fa gust. O sigui, són marques d'aquestes clàssiques, sí, a les de tota la vida,
ara,
tot i que ha evolucionat una mica raro, però sí, és de les marques de sempre.
Et puc dir... Abans, és que si no se m'oblidarà.
Digues.
Et puc dir... una firma que m'agradaria que un dia em parlessis.
Vale.
Ara em diràs, tinc molta mania.
No, no, però jo ho puc parlar superobjectivament, no?
Que és la, per mi, de les millors firmes del món.
Vinga,
ja
quina?
Ara, és catalana, eh?
Vale, quina?
Toni Miró.
Vale, en parlarem.
Sí?
En parlarem. Continuant actius.
I jo diria que sí, home.
Ja, aquí es pot veure el meu coneixement per aquesta marca,
no,
eh?
No, perdona, aviam, tenia una tenda a Passeig de Gràcia...
Clar, és que com
que
som...
jo no he vist més.
Ah, o sigui que potser ara estigui més tema online o...
No ho sé.
Ho mirarem, ens informarem.
Mirem-ho, perquè Toni Miró fa, com sabeu, unes camises...
Jo penso que potser venent tenen... a multimarca o alguna cosa...
No ho sé.
Bueno, va,
no
sé. Recojo guante.
Vinga, avui Balenciaga.
Però de moment però... estem a Balenciaga...
Va.
Perquè aquest divendres 19 de gener s'estrena per fi la nova sèrie de Disney Plus sobre la seva vida i la seva feina.
Fan sèrie?
Faran sèrie. Sèrie biòpic.
Epa, no sabia això.
Sí, sí, un llançament molt esperat pels amants de la moda, el disseny i per qui vulgui saber una miqueta més de la vida d'aquest dissenyador, que va ser un dels grans.
Sí.
Així que avui parlarem una mica doncs, de què ens podem trobar amb aquesta sèrie, que, com s'ha portat també a terme, perquè és una cosa bastant complexa,
sí,
i saber una miqueta més de Cristóbal Balenciaga, perquè quan la veieu us pugueu donar aquí un toque i dir alguna anecdoteta que us deixi com una mica més...
Que bé.
Cultitos.
Que bé.
Llavors, el biòpic sobre el dissenyador es va anunciar per primer cop com a finals de 2021,
sí,
i serà la primera sèrie original per Disney Plus a Espanya. I es composarà de 6 episodis que agafaran una mica la vida de Balenciaga. Aniran des dels inicis a París de 1937, uh-huh, quan Cristóbal Balenciaga va presentar la seva primera col·lecció d'alta costura, fins ja a la seva consagració com a un dels dissenyadors més importants de tots els temps, però bueno, que també passarà per altres moments de la seva trajectòria, dels seus tallers a Madrid, a Sant Sebastià, uh-huh, una miqueta com la seva vida professional. Però també, segons la sinopsi oficial, la sèrie també parlarà del Balenciaga més personal, de com va desafiar les convencions socials dels anys, o sigui, al llarg dels anys, vaja. Explorarà també la seva obsessió per la perfecció, la seva constant recerca d'un estil propi i també la solitud que a vegades pot comportar ser un mestre.
Clar, si parlem de Balenciaga, hem de parlar d'estil propi. Molt marcat, a
més. És que penso, si ell era el que tenia l'estil propi que donava a les seves clientes, també que no havia de tenir el seu cap. O sigui, clar, que al final sempre penso que per donar aquest resultat de feina comença per ell, diguem. Llavors farà això, un retrat com bastant acurat del dissenyador, que segur que no haurà sigut feina fàcil per l'Alberto San Juan, que és
l'actor... Farà ell de Balenciaga?
Ui, no ho sabia res, doncs, eh?
No que, no, que no, que no, que no.
Ai, pues sí, sí.
Però és que que alegre que em poses avui.
T'agrada Alberto San Juan?
És un dels meus actors preferits.
Pues deien que era com dels primers... Bueno, dels primers no, perquè ja porta uns quants, però així com rols ja de drama, sèrio, que ell era molt de la comèdia antigament, sí. I que ja va evolucionant una mica...
Va, per tant, dels fundadors d'Animalario.
Doncs ara ja agafa una mica ja papers més sòlids, més serios, i ell serà el nostre Cristóbal Balenciaga.
Que bé.
I l'acompanyarà, entre altres, aquesta sí que m'encanta a mi, la Belén Cuesta.
Home, clar,
és també feia una mica aquesta evolució de passar ja d'actriu, de comèdia així més tonta, sí. Allà uns papers com bastant sòlids que l'estan consagrant com a molt bona actriu.
Sí.
Llavors la Belén, per exemple, farà el paper de la Fabiola de Mora i Aragón, més coneguda més tard com la reina Fabiola de Bèlgica.
Ara.
Que és quan es va casar amb el Balduino primero. Ara. Em va fer molta gràcia.
Balduino primero.
El Balduino. Sí. Llavors,
Baldu, era un... pels amics.
El Baldu. La Fabi li deia Baldu. Llavors era una de les seves principals clientes i el seu vestit de núvia, per exemple, també va ser obra de Cristóbal Balenciaga. I, bueno, clar, la sèrie, al ser d'època, doncs també apareixeran representats personatges de l'època, com els dissenyadors Christian Dior o Elsa Schiaparelli, l'actriu Audrey Hepburn, o periodistes com Bettina Ballard, que era la corresponsal de Vogue a París, i Carmel Snow, que era la directora de moda de Harper's Bazaar i que també va ser una de les primeres defensores dels dissenys del modista.
Que bé.
Llavors, clar, no només ell, sinó que aquesta producció han participat més de 2.000 persones com a figurants.
Que bèstia.
I més de 100 persones darrere de les càmeres. Sí, gairebé res.
El que mou tot, això, eh?
I un projecte molt ambiciós que, a més, tenia tres directors, que són Aitor Arregui, Jon Garaño i José Mari Goenaga, que potser pels noms pues no sonen, però que són els directors de pel·lícules com La trinxera infinita, que va donar una nominació. Que La trinxera infinita, més, és on surt la Belén Cuesta?
Jo diria que sí.
Sí, no, és que ara estava pensant, i crec que és la protagonista, amb l'Antonio de la Torre. És que com van sortir en aquella mateixa època, com diverses pel·lícules així de la Guerra Civil, m'ha deixat una mica fora de joc. Però diria que era la Belén Cuesta. O sigui que llavors seria la manera de repetir...
Sí, senyora.
...amb l'actriu.
Sí. Belén Cuesta.
Doncs deu ser actriu fetitxe dels directors.
Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara, José Manuel Poga... Sí, sí. Milo Palacios,
de fet, la Belén Cuesta diria que va guanyar el Goya per aquesta pel·lícula. O sigui que va ser un paper important.
Sí, sí, sí.
Pues mira, repeteix amb els directors. Però la part que més m'agradaria destacar d'aquesta producció i que segur que és la que més expectació crea i que més ganes tinc de veure és la del vestuari.
Clar, el vestuari. Estava
perquè, clar, aquí. Si ja de per si és difícil fer una producció d'època, doncs imagina't una producció d'època on el protagonista crea vestits per persones reals que, a més, formen part dels arxius i estan a l'imaginari col·lectiu. O sigui que són vestits que pots anar a comprovar com són. Llavors, vestits que van existir i que estaven creats doncs, per un autèntic mestre. O sigui que si es copien malament, doble mal resultat.
Ai, 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 ai.
Llavors, bé, el repte ha caigut a les espatlles de la dissenyadora vestuari Vina Daigeler, que va ser la nominada a l'Oscar l'any 2020 pel vestuari de Mulan.
Déu-n'hi-do,
o també
que hem anat a buscar, eh?
Vestuarista de la pel·lícula Tar. I li han donat també el punt del talent espanyol amb Pepo Ruiz Dorado, vestuarista d'altres grans projectes d'època com La Templanza, Velvet Collection o El Tiempo entre Costuras.
Escolta'm.
Una de les millors adaptacions del llibre
apunta,
que han fet
eh?
Aquí. No, no, és que tinc unes ganes, o sigui, serà tan guai.
Sí, sí, sí.
Només
sí.
Veure les imatges i és com...
No, no, jo estic veient que ens escriurem per WhatsApp aquest divendres.
Serà una mica la línia de... Em dóna igual si les llicències que s'han pres, lo compro todo. Doncs Disney els hi va encarregar el projecte al gener de 2022 i al maig ja començava el rodatge.
Sí.
O sigui que van tenir menys de 6 mesos per documentar-se i produir els vestits. Quasi nada també. Més de 18 dissenys d'alta costura per capítol.
Per capítol, eh?
Per capítol. Perquè, clar, com va parlant de les èpoques de Balenciaga,
clar,
hi haurà desfiles, hi haurà... Pues, imagina't. Clar. I més de 80 peces totals que repassen les grans fites del dissenyador.
Una bogeria, la feinada... que han hagut de tenir des de vestuari. Eh? No,
i la pressió també de dir, ostres, això ho feia una persona que treballava molt bé.
Sí, llavors, sí,
com copio això? Doncs com dèiem, un repte no només per la producció en si mateixa, sinó per haver de replicar aquesta feina amb el rigor que caracteritzava aquest home.
Uh-huh.
Llavors, la Vina de Geller va explicar en una entrevista que la Casa Balenciaga els hi va obrir les portes de la Maison, de la Casa
la
Balenciaga,
Maison,
i de tot el seu arxiu.
Sí.
Que em va fer gràcia, perquè em va recordar allò de la Jackie Kennedy, que l'arxiu de Balenciaga està en una ubicació secreta.
Ah.
I al cap se'm va anar, dic, imagina't que és la mateixa ubicació. Està allà el traje de la Kennedy, els arxius de Balenciaga... Doncs no se sap on és, però els hi van deixar com l'arxiu perquè poguessin veure i fotografiar els vestits clau de Balenciaga i estudiar els detalls, les estructures, com es confeccionen...
Quina final... passada poder entrar allà, eh?
Deu ser tan guai, o sigui, tan guai.
No li esteu veient la cara,
no,
no és que
m'encantaria.
Però clar...
Sí, són feines que vaig pensant en plan, vale, feina ideal número 1, no, feina ideal número 2. I m'encantaria això.
Clar.
Sí que és veritat que la pressió deu ser una mica important i l'estrès de produir tot això, però penso que veure un Balenciaga a les teves mans...
No has pensat mai de lligar-te al món de l'audiovisual?
Ai, m'encantaria, però és com, bueno... Mai se sap.
Val.
O sigui, com, clar, és que pel que ens deia aquell dia la Sonia Grandi, clar, començar és ficar-s'hi i anar poc a poc, poc a poc.
Treball de formigueta, eh?
Clar, si a mi em dius, mira, ara superproducció i tal, home, on firmo. Però començar des de baix, anar poc a poc, tal, bueno, és el que estic fent ara, però la meva feina, o sigui... Però bueno, mai descartem.
Val.
Algun dia et vindré aquí que he fet un vestuari d'època de...
Calla, a mi m'encantaria.
Amb el Christian Dior
nominada
o algun...
Nominada als Òscar.
Toma, te'ls comentaria els modelitos, però in situ.
Sí.
Mira, està passant pel meu costat la Julia Roberts.
No.
Bueno, mai ho descartem, mai ho descartem.
Fem volar coloms.
Sí, és que si no es viu d'això, de què es viu, si no has de somiar.
Ara.
Doncs tornant a la gent que sí que ha treballat d'això, finalment va haver dos punts que van ser claus a l'aproximació a la feina del dissenyador.
Sí.
En primer lloc va ser fer cada vestit a mida per cada actriu, com ell ho feia.
Uau.
Perquè ell mai va fer pret-à-porter, tot era alta costura fet a mida, llavors van dir, si ens hem d'apropar a la seva feina, que cada vestit sigui únic.
Val.
I això també pues, dona un altre caire als vestits. I en segon lloc, clar, van veure que era impossible replicar un vestit original de Balenciaga sense els teixits de l'època.
Uh-huh.
I a més, tenint en compte que Balenciaga feia un ús dels teixits gairebé arquitectònic per estilitzar la figura, d'allà que se'l conegui sovint com el dissenyador arquitecte.
Uh-huh.
Per la seva estructura dels vestits, i som sempre com molt voluminós. I llavors, de fet, era la seva obsessió per la perfecció de les formes, i aquesta obsessió el va portar a crear el seu propi teixit, que es deia el Gazar, i el van produir exclusivament per ell des d'Alemanya. O sigui, que era una obsessió bastant elevada. Llavors, era un teixit rígid, que és com similar a la organza, però més fort i menys transparent.
Vale, què és l'organza?
L'organza és un teixit que és... Te'l compararia amb un altre. La gasa...
Uh-huh.
Vale, pues la gasa és més transparenteta.
Val.
L'organza és més o menys igual, una miqueta més transparent, però més rígida.
Teixit de cortina? Per entendre'ns?
No, res a veure.
Res a veure.
Bueno, si de cortina jo m'imagino més tapís o més...
No, ens ho estàvem imaginant el mateix.
Vale. Jo penso un vel de núvia, de gasa,
val,
que és com així mig transparentós,
sí.
I finet.
Val.
Llavors l'organza és més rígida, més tiesa,
uh-huh,
i més transparent, que és a vegades amb el que fan mànigues, per exemple, amb mànigues voluminoses d'organza.
Ara t'he agafat.
Vale. Ja llavors, està. Aquest teixit, el gasar, és com aquesta rigidesa de l'organza,
uh-huh,
però menys transparent.
Val.
Llavors per això feia vestits com en volum, perquè aquest teixit donava la rigidesa, però que tingués més tupit que no una organza que ensenyaria tot.
Uh-huh.
Llavors van haver de buscar doncs, per cases històriques de teixits, robes antigues, de qualitats similars,
clar, tu iràs,
per intentar simular els vestits. Així que ja veurem a veure com han sigut el resultat.
No ens encantarà veure això.
Sí, des de divendres, eh? Tots allà a veure.
Ara.
Doncs són aquests petits detalls, aquestes petites obsessions que deixen entreveure el caràcter que tenia aquest dissenyador sobre, uh-huh, les seves creacions, que tot estava superpensat, controlat al mil·límetre... Però alhora tampoc hi ha massa informació sobre Cristóbal Balenciaga, perquè era un home molt gelós de la seva intimitat i amb una discreció tan gran que en aquella època es va arribar a rumorejar que ni tan sols existia.
Ai!
Això em va semblar bastant bo.
Que eren diverses persones, eh?
Que segur. O que no existe. Això és com la Carmen Mola, que no existeix.
Ah,
doncs també Valenciaga era un mite i hi havia tres dones darrere.
Sí, sí, sí.
Doncs el que sí que sap és que va néixer a Getària, al País Basc, l'any 1895, i que era fill d'un pescador i una costurera. O sigui que de raza le viene el galgo.
Que bèstia.
I des de molt jove es va iniciar la costura, va destacar molt aviat pel seu talent i va arribar a vestir des del principi gairebé a les grans èlits i l'aristocràcia del moment. El que passa és que va obrir un taller propi, però la Guerra Civil el va obligar a tancar i es va traslladar a París i ja es va quedar allà. És on va estar durant més de 3 dècades, muntant el seu taller, vestint alta costura, i al seu taller es van formar dissenyadors com Paco Rabanne, Givenchy, Oscar de la Renta, o sigui, un mestre ensenyant altres mestres. Uh-huh. O sigui, ja em sembla, aquella època devia ser lo más, devia ser brutal. Llavors, aquesta discreció es potenciava més encara perquè les presentacions de les seves col·leccions no sortien ni a saludar després.
Ai.
O sigui que per això entenc que diguessin... No, que
no
existe.
No hi és.
I tampoc era de parlar amb els mitjans ni fer entrevistes.
No, eh?
A tota la seva vida només va concedir que estiguin registrades dues.
Dues entrevistes?
Dues entrevistes.
Que fort.
O sigui que era un home bastant calladet.
Uau.
D'allà que hi hagi qui es pregunti, clar, d'on surt tanta informació i tant de material per escriure i rodar sobre ell.
Bona pregunta.
Perquè a part de la sèrie, aquest és com una mica l'any Valenciaga. A part de la sèrie, durant aquest 2023, s'han presentat 2 llibres més.
Epa.
Sobre la vida de Valenciaga. Llavors, clar, dius, d'on surt tanta informació si aquest home no parlava? Llavors, una de les detractores d'aquest de tant de material sobre la vida del dissenyador és una dona que es diu Sonsoles Díez de Rivera, que és la patrona fundadora del Museu de Cristóbal Valenciaga de Getària, que si no l'heu anat a visitar, us el recomano molt, perquè és molt xulo. Hi ha moltes peces de Valenciaga, de l'estat del seu taller, és molt guai. Llavors, clar, aquesta dona defensa que, vale, l'interès de Valenciaga sempre ha existit i sempre existirà, pues, perquè és sinònim d'elegància. És una persona que mai va buscar la fama, sinó només buscava el prestigi de la feina ben feta, que se'l conegués per la feina, però és conscient de que mai va ser una persona accessible. Llavors, clar, per això li costa entendre d'on surt tota aquesta documentació. Llavors és com una mica la por que té aquesta dona, que se li han fet com diverses entrevistes, de que en comptes de representar-se l'essència valenciaga es tiri una mica a altres temes més banals. Que és allà on entren les llicències que tots anem a veure quan hi ha una sèrie.
Clar.
I dir, bueno, jo no sé si això va passar, però m'agrada.
Jo crec que a l'hora de mirar... ara surto una miqueta del que estem comentant, eh? Però a l'hora de mirar sèries basades en... Sèries o pel·lícules basades en fets històrics, en personatges històrics, etc etc. Ostres, hem d'entendre tots que també és ficció.
Clar. És a vegades la línia fina entre...
I que hi ha d'entrar... No és un... No hi ha altra cosa que em digui...
Un documental.
Clar, no és un documental.
Però alhora també, quan veus una sèrie... que hi ha com un... Clar, és diferent també quan les llicències són coses secundàries o quan és una cosa important de la trama que la canvien. Llavors també alhora com a espectador no et passa que et sentis com una mica enganyat pensant que veient aquest biòpic saps una mica més de la vida d'aquesta persona i de sobte et canvien una cosa que és com que canvia la seva vida.
Però jo crec que l'error rau aquí. En mirar un biòpic pensant, ara en sabré més. Això va passar molt...
Ai, és que a mi sempre em passa.
Veus? És que, no, i caiem tots, eh? Jo també... Jo crec que és un error, però jo també hi caic en aquest error, eh?
Com que t'haurien de dir que sí i que no,
clar,
no?
Clar, a mi em va passar fins que vam fer una sèrie sobre un personatge que a mi m'ha criat sempre l'atenció, que hi he llegit molt sobre ella, etcètera, etcètera, que és Elisabet II. Va sortir The Crown, va ser un fenomen, tothom es pensava que allò que veia era fil per randa tot el que va passar, i va passar com en una altra sèrie. No recordaré quina és, però diverses sèries ha passat i a diverses pel·lícules ha passat, que va haver de sortir el director a explicar que es basa en una realitat.
I mira
que
The Crown és de les més fidels, que diuen sempre que menys les últimes temporades que diuen que ja és una mica més llicència...
És prou fidel. El que passa és que les converses de dins de Palau de Buckingham les saben ells.
No, i de fet deien que molta de la informació de les primeres temporades, sobretot, eren les ames de llaves, les dones de cambra i tal, que s'havien anat de la llengua explicant allà de tot. Dic, ostres, també m'encantaria parlar amb elles.
La trama és la que és, i la sabem tots. Més enllà d'això... Tu, quan et capbusses a la part íntima d'un personatge... Jo entenc que hi ha llicències.
Clar, però és el que et deia, que és diferent les llicències de coses que dius, són converses que no saps com van passar realment, clar, quines clar, paraules clar, clar. Es van fer servir, sí. I que em diguis, no, va tenir 4 fills i, no, i va tenir un. O com no, que canviïn no com una, coses més, no més grans. Clar. Sí, i per això, quan hi ha coses que dius no...
O no és un biòpic, clar, és inspirado.
Detallitos sempre poden passar. Però que a vegades hi ha coses com grans que canvien i sí. Dius, home, no, sí, s'ha de prendre com una mica amb, sí, sí, sí. Amb rigor.
Si ho sapigueu, que en aquesta secció, per si no ho sabeu ja i us acabeu de connectar ara mateix, a Mines Ferrés parlarem molt de moda, però també parlarem molt de cinema.
Sempre, ja ho estem fent i això només va
això
cap endavant.
Això serà la tònica.
I només diem que comença el mes dels premis de cinema, o sigui que
imagina't.
Això només ha fet que començar.
Imagina't.
No, però veus, avui en comptes de cinema parlem de sèries. Ara. Aquí donem de menjar tots.
Està molt bé, això.
Doncs aquesta dona que parlàvem, tornem-hi amb ella, que és una mica detractora d'aquesta sèrie, la Sonsoles. Clar, tu dius, a veure, vale, i qui és la Sonsoles? Perquè, per què en sap tant i per què es queixa tant? Doncs el va conèixer bé, Valenciaga. De fet, sí. Una anècdota és que li va fer el vestit de comunió.
Epa!
Em va agradar molt el detall. Boníssim, de dir, ostres, porto un vestit de comunió de Valenciaga, així, com qui no vol la cosa.
Com per tacar-se'l.
Com que, sí, ara perquè la nena mengi xocolata amb melindros. Veuràs. Doncs és filla de Maria Sonsoles de Icaza i de León, marquesa de Llanzol. Musa i amiga personal del costurer Cristóbal Valenciaga i amant de Ramon Serrano Suñer. Ja podem veure per on van els tiros.
Val.
Un detall que es lliga a un dels temes que es
que
mencionen
es
a la sèrie, mai millor dit, que és el tracte del dissenyador amb les èlits del franquisme i la seva possible relació. Que és una polèmica que sempre ha acompanyat a Valenciaga perquè durant l'ocupació de França molts tallers van haver de tancar, però el seu va continuar obert. Llavors són fets, però, que mai es sabran amb certesa, perquè el seu silenci a tot arreu l'ha fet emportar-se tant les llums com les ombres. Així que suposo que han sigut aquestes les llicències que aquesta dona té una mica de por que surtin per segons com es tractin. Però, bueno, al final els fets són els que són, llavors... Aquí estava aquesta dona. Però el que sí que assegura, i que una mica jo comparteixo, és que a Cristóbal Valenciaga no li hagués agradat... Per una parella diu que no li hagués agradat la sèrie, perquè com és un home tan discret,
val.
No hagués volgut que es
segur,
parlés d'ell.
Segur.
Llavors això sí que no li hagués agradat. I que diu que tampoc li hagués agradat el que s'està fent amb la seva marca actualment.
Clar.
Llavors, clar, ell volia... Ell volia que la marca morís amb ell. I per això, amb l'arribada del Pret-a-Porter, que, clar, va fer que el negoci de l'alta costura perdés també rendibilitat, i veient una mica el que s'estava fent amb marques com Chanel o Dior quan van morir els seus creadors, va decidir retirar-se i tancar la marca. Però què passa? Que com no va deixar les coses ben tancades, pues, va tenir les seves conseqüències. I quan va morir sobtadament, el 1972, va morir als 77 anys, sí. Va morir sense testament. Llavors, clar, la marca va passar a algun hereu i gairebé 15 anys més tard va vendre la llicència.
Ai.
Llavors, clar, senyor Valenciaga haver tancat les coses. Llavors, què passa? Que es va vendre, va estar igualment uns anys que va estar inactiva, però el 1997 el dissenyador Nicolas Ghesquier, que llavors tenia 25 anys, es va posar al capdavant de la firma i va renovar totalment la imatge de la marca. I és veritat que la va reflotar amb gran èxit, però clar, ja amb un èxit molt contemporani. Al principi les col·leccions sí que reivindicaven una mica la figura de Cristóbal Valenciaga, però ja a partir de 2001, quan aquesta marca va ser adquirida pel grup de luxe Kering, que el grup de luxe Kering és propietari de marques com Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, o sigui, ja veiem una mica l'estil, va revolucionar el món de la moda i ja va fer com nous volums, fent de Valenciaga un de les més avantguardistes del moment. Que sí que és veritat que Valenciaga al seu moment també era avantguardista, però clar, en un altre estil.
Jo t'he de dir que no sé si ha passat el mateix, però Gucci a mi té una manera de fer que no...
Que és que des del moment que va canviar en segons el director genera... creatiu, és com que cadascú... Aquí com a un lujo raro.
Com a excentricitat. Saps el ric excèntric?
Sí, els del logo penjant,
sí.
Que s'ha de veure.
Sí,
sí el nuevo rico.
El ric excèntric.
Jo li dic el nuevo rico.
Sí, 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 exacte, els nous rics.
Sí, aquests que s'han d'ensenyar...
Ara.
Bueno, és que ara està super de moda el concepte del lujo silencioso.
Ah, exacte. Tu saps allò que es deia abans, quan veies un senyor amb una americana gastadeta i tal...
Que li donava l'encant.
Sí, i deies, què et toca? Què et té calés?
Però és a vegades més pel porte i l'elegància...
No, exacte.
No ho ensenya.
No ho ensenya.
Pues clar,
I
jo
ara
crec...
estem caminant cap a... Fa temps, que estem caminant cap a la inversa. Cap a l'extravagància d'ensenyar-ho.
Home, és que si potser portes estalviant 4 anys per comprar-te les Bambes Valenciaga, home, pues que es vegin. Clar, jo penso que aquí està la principal diferència, que és un debat en si mateix, el nou Valenciaga i l'antic Valenciaga. Per mi la gran diferència és l'antic Balenciaga.
Sí.
Tu sabies que era un Balenciaga, però per la hechura, no? Pel porte, per com eren els vestits, per la qualitat. Ara saps que és un Balenciaga, però perquè el logo està ben gran, que es noti bé, i porto un Balenciaga. Llavors, a mi és la diferència que no m'acaba. Però l'època així més cantona està tenint des del 2016, quan van posar al capdavant de Balenciaga a Demna Basalia, que és el director creatiu actual. I és que només un detallet. Campanyes com Ugly is the new black, o sigui, lo lleig és el nou negre.
Ai.
On proposa que les peces lletges es tornin virals i generin controvèrsia. I clar, ell ha fet tornar la marca a l'alta costura, però no a la manera de Cristóbal Balenciaga. Ser un estil molt de les noves generacions, molt... Bueno, és que us animo que ho busqueu per internet, el Cristóbal Balenciaga Creacions, que eren uns vestits amb un porte elegant, tot supermaco, superben fet... I Cristóbal i Balenciaga, perquè el Cristóbal se l'han...
És Balenciaga ara, sí, 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 sí.
Balenciaga 2023. Ja veureu, perquè no té res a veure. I que cadascú escolli. Si us agrada més el nou, no cal que m'ho dieu. us ho podeu quedar.
Queda clara la teva postura. Inés Farrés.
Aquest divendres, tothom a veure Balenciaga.
Tothom a veure Balenciaga.
I així us feu uns pinitos aquí de culturetes que sabeu.
I ja calentem motors, eh?
Ja, aquí es ve ja les noves desfilades.
Ara, ara, ara.
Catifes vermelles i estem allà a tope.
Ara, ara.
Estarem atents.
Ferrés, fins la propera.
Molt bé, gràcies.
Que comentarem la sèrie, setmana vinent.
Mira-la, eh?
Sí, sí, sí.
Tenim un cop de setmana llarg. Mira, si són 6 capítols, des de divendres, gairebé un al dia. I hi ha un dia que fas doblete. Vinga!
Un al dia, com si Inés Ferrés no mirés els 6 capítols el mateix divendres.
No prometemos nada.
I ja t'ho dic ara. Va, Inés, gràcies. Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Dos minuts que passen de 2:15 de la tarda... Ara mateix saludem Olma Giró a la Girocleta perquè la tenim al Museu Diocesà de Barcelona i s'hi troba allà perquè hi ha una exposició dedicada a Santa Eulàlia, copatrona de Barcelona, com sabeu. Una exposició que es diu Diàlogi Paral·leli Santa Eulàlia Nobilis Gemma i l'Olma l'ha pogut visitar, com sempre, en primícia. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Com esteu?
Aquí fent ràdio, home, com sempre.
Exacte, doncs jo estic aquí al Museu Diocesà, que acabo de visitar aquesta exposició, una exposició preciosa que obria les seves portes el divendres passat, just, per cert, un mes abans de la festa de la copatrona de Barcelona, el 12 de febrer. Doncs just un mes abans obria les portes aquesta exposició. Llavors és una exposició que el que fa, perquè ens entenguem tots, és posar en diàleg la iconografia més clàssica de Santa Eulàlia i la posa en diàleg amb interpretacions contemporànies de l'actualitat que han fet dos artistes, en Luca Freschi i en Jorge Gea. Llavors, aquesta exposició té dos espais. Un que està a l'entrada, diem-ne, que ens dona la benvinguda, i l'altre que conclou al final, no, d'aquesta exposició del Museu Diocesà, on ens dona la benvinguda i l'altre ens diu adéu. Jo em trobo al segon espai, el que diu adéu, i és on podem veure la la posada de diàleg, el diàleg més clar. I per què? Doncs perquè al mig d'aquesta sala on em trobo hi trobem una talla barroca del segle XVIII, és a dir, de fa molts i molts anys, sí, de Santa Eulàlia. Aquesta talla barroca està al mig, que per cert l'han restaurat fa poc i ara en parlarem. I aquesta talla barroca de Santa Eulàlia, de la copatrona de Barcelona, està en diàleg al seu costat dret i té una escultura de l'artista que dèiem ara, Jorge Gea, i a la seva banda esquerra té una altra escultura contemporània de l'artista italià Luca Freschi. Uh-huh. Llavors és aquesta posada en diàleg entre la Santa Eulàlia, diguem-ne, més contemporània, més actual, que han fet artistes de l'actualitat, amb una de més clàssica, que en aquest cas seria del segle XVIII. Però és que aquesta exposició dedicada a la copatrona de Barcelona no només té això, s'hi poden veure altres coses, com per exemple documents, llibres, estampetes, això sí, l'eix és Santa Eulàlia. Llavors, coses a tenir en compte. Molt bona notícia, perquè és una exposició, l'accés a aquesta exposició dedicada a Santa Eulàlia és gratuït, llavors si voleu venir, doncs podeu disfrutar, gaudir de tot el que podeu veure aquí de forma gratuïta, i la podeu veure fins al 18 de febrer, o sigui que encara teniu marge per venir aquí a Barcelona, al costat de la Catedral de Barcelona, on hi trobareu el Museu Diocesà i tot això exposat. Llavors, jo us acabo de fer 5 cèntims aquesta exposició, però evidentment qui en té totes les claus i tots els detalls és un d'aquests dos artistes que nombrava, sí, i és que al meu costat tinc l'honor de tenir en Luca Freschi, un dels artistes que exposa en aquesta exposició. Luca, molt bon dia.
Hola.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gracias a vosotros por estar aquí con nosotros en esta exposición.
Mira, començaria pel principi, que és com neix aquesta exposició i per què Santa Eulàlia i no una altra santa, Luca.
Vale, esta exposición nace desde una amistad que tuvo inicio hace 20 años con el profesor Jorge Gea, que yo desde conocí como estudiantes en Erasmus en la Uni, en la UB de Barcelona, en la Facultad de Bellas Artes, y nada, desde el principio hemos tenido una buena conexión sobre el temas artísticos, y hace 10 años justo hicimos una exposición sobre el tema de Santa Eulalia, Martyrium. Esta exposición estaba hecha por casi 20 artistas, 10 catalanes y 10 italianos, y el tema era reflexionar sobre los 13 martirios que tuve la santa. Entonces, la exposición con este título, Martyrium, estaba concentrada más sobre la posibilidad de los artistas de trabajar y con un lenguaje contemporáneo sobre los martirios.
Jo crec, Luca, que molts dels que ens estan escoltant ho saben, qui és Santa Eulàlia, però per si de cas refresquen, fes-nos 5 cèntims també, i sobretot a mi m'interessaria molt saber, des de la teva òptica, qui creus que va ser Santa Eulàlia per Barcelona? Perquè, com dèiem, és la copatrona de la nostra ciutat, llavors qui va ser Santa Eulàlia per Barcelona?
Vale, la Santa Eulàlia també, como el título de la exposición, estaba como una nobilis gemas, ¿no? Como una gema nobile. Por su edad, así jovencita, que se murió a 13 años con 13 martirios. Uh-huh. Y nada, fue en los años como una imagen que está adentro de la cultura catalana y más que nada de Barcelona.
¿Y en qué momento penseu que és bona idea, que s'ha de fer, posar en diàleg una Santa Eulàlia barroca del segle XVIII, de fa anys, amb una Santa Eulàlia que t'has imaginat tu i que en aquest cas també s'ha imaginat el teu company Jorge Gea?
Sí, eso para nosotros artistas es bastante normal, ¿no? Tener la posibilidad de confrontarse, ¿no? Con el antiguo. También en mi trabajo, en el trabajo de Jorge, hay siempre esta conexión del pasado, del presente, para buscar el futuro, ¿no? De nuestra búsqueda artística. En este caso, cuando empezamos a planear hace un año la exposición, la dirección del museo nos dijo que tenía esta pieza preciosa que acaban de restaurar. Entonces hicimos también un diálogo, como la exposición misma, diálogo y paralleli, en directo con la pieza que acaban de restaurar.
Una peça preciosa que tenim al davant, ara mateix l'estem veient, Joan, és una talla barroca, no?, del segle XVIII. Mm-hmm. A veure, ens la pots escriure, Luca, que tu en sabràs molt més que jo,
sí,
què veiem?
És una talla de madera que está pintada y trabajada con pan de oro. y nada, una talla muy clásica con todos los, digamos, las iconografías que representa la santa.
Llavors, aquesta talla barroca, que representa la Santa Eulàlia de fa molts anys, està just al davant o al darrere, depèn de per quin costat ho veiem, però està en diàleg amb una Santa Eulàlia que ha fet el Luca Freschi. I aquesta Santa Eulàlia que tu has interpretat en l'actualitat, com és, Luca? Explica'ns-la.
Esta pieza está... Bueno, primero explicamos un poco. Yo y Jorge hemos elegido de trabajar adentro de una campana de cristal, como si fuera como una antigua reliquia, ¿no? Y también tener la posibilidad de trabajar adentro del mismo lugar, ¿no? Esto para... que tiene más o menos la misma medida de la pieza de la Santa Eulalia antigua. Así que mi pieza, ahora los explico un poco como una imagen. Bueno, es una sobreposición de varios objetos hechos en cerámica esmaltadas. Se parte desde un capitel para recordar también el momento histórico de la santa, entonces el momento, ¿no?, romano, de la invasión romana aquí en España. Y jarrones, y encima una cabeza así como de que recuerda el antiguo, el
a una deesa, ¿no?, romana.
Sí, a una dea que por en este caso se transmuta, ¿no?, en la imagen de la santa. Y hay todos unos objetos encima de este capital como si fuera un altar, ¿no?, como devocional, donde hipotéticos peregrinos ponen cosas encima para pensar y para recordar a la santa. También es elemento que recuerdan al martirio, ¿no? Entonces los clavos, porque la santa fue crucificada, entonces es como de verdad un pequeño altar donde cada una ha dejado una cosa por la santa.
És molt bonica, i el fet que deia que estiguessin exposades totes amb aquestes campanes de vidre, Joan, el que fa, perquè us imagineu, és que ens trobem en un lloc on hi han tres escultures que totes tenen la mateixa mida, més o menys, llavors ho fa que sigui tot molt, molt, molt orgànic a nivell visual, i just al nostre davant, Joan, ara dèiem, tenim la Santa Eulàlia barroca al mig, en un costat la Santa Eulàlia, aquest altar amb aquest rostre de deessa de l'antiga Roma, que ens estava explicant el Luca, que és en Luca, i la tercera seria la d'en Jorge, que no tenim aquí en Jorge, però que sí que ens la pots explicar una mica com és aquesta interpretació o reinterpretació de la Santa Eulàlia per part d'en Jorge. Luca.
Vale, el Jorge trabaja sobre el tema de la cruz, en este caso una hecha en barro y pintada en frío. Y el Jorge eligió de trabajar como en manera más clásica, trabajando en directo con los colores de la santa antigua, de la pieza de la talla del museo. Entonces trabajó con pan de oro y pintando con la misma decoración que estan hechas en la escultura antigua.
I llavors, Joan, per si això fos poc, això ara estem com descrivint tot el que hi ha en aquest segon espai de l'exposició, també hi ha un primer espai on tu i Luca hi tens exposada una obra. Cada artista aquí té tres obres contemporànies sobre la nostra copatrona, sobre Santa Eulàlia, repartits en aquests dos espais, però per si això encara no fos suficient, Luca, aquí molt a prop del Museu Diocesà, resulta que aquesta exposició coincideix, a veure si no m'equivoco, amb una altra exposició també vostra, Luca, i d'en Jorge, en el Museu Europeu de l'Art Modern, oi?
Sí, esta exposición, de hecho, está hecha en dos lugares distintos, en la parte esta del Museo Diocesano, más concentrada sobre el tema de la Santa y de la exposición que hicimos hace 10 años, y en el Museo Europeo de Arte Moderno, en el MEAM, que está aquí al lado, tenemos como una mirada sobre nuestro trabajo en general. Entonces tenemos como piezas de hace 10 años que dialogan entre ellas y dialogan entre los dos artistas. Esta es la cosa más importante, porque el tema de exposición mismo es como diálogos paralelos, que como se puede fácilmente entender en castellano, como diálogos paralelos. Entonces, como diálogos entre dos personas que trabajan en la misma dirección, como en dos líneas que casi nunca se encuentran, pero pueden encontrar su conexión hacia el infinito.
I al final no deixa de ser, no?, aquesta interpretació i poder tenir aquí al davant tant el passat com el present més actual, perquè les vostres obres es van fer l'any passat, el 2023, les que veiem aquí exposades. L'any passat vull dir que no fa gaires mesos, llavors és una mirada des del passat i a l'actualitat. Jo crec que ha quedat tot molt clar, Luca, però per acabar, per fer-ho així rodó, per què algú ha de venir a veure aquesta exposició? Per què no se l'ha de perdre?
Esta exposición, bueno, porque hay una exposición que cuenta de dos cosas distintas. En una parte está del Museo de Cézanne, donde dos artistas se ponen en diálogo con algo de antiguo para poner su interpretación del presente y del futuro. Y en la otra exposición, en el MEAM, podéis tener una mirada como 360 grados sobre nuestro trabajo.
Luca, moltíssimes gràcies. No vull acabar aquesta entrevista sense abans preguntar-te, que és una cosa molt comuna amb molts artistes, que és que no pareu de crear obres. Ara tenim aquestes dues exposicions que on podem hi veure obres teves, també de Jorge Gea, del teu company. No sé, però, si ja estàs creant alguna altra obra per alguna altra exposició, si ens en pots donar algun detall.
Vale, primero, esta exposición tendrá también su exposición en Italia. Entonces, en mayo vamos a recoger las piezas que se quedarán aquí a Barcelona y mientras tanto a lo mejor tendrán posibilidad de tener alguna exposición, ya estamos trabajando en esto, pero seguro que en mayo esta exposición se muda y se va a poner en el Museo Diocesano de Faenza, que es la ciudad donde vivo yo.
¿A Florencia?
Faenza. Y nada, eso.
Moltíssimes gràcies. Digue'm, Joan.
No, el que a mi m'agradaria preguntar-li, és evident que aquesta exposició anirà cap allà, entre altres coses, perquè Luca Freschi és de Faenza, però sí que voldria preguntar-li si a Itàlia, precisament, també hi ha molta devoció per Santa Eulàlia.
En Itàlia, no. En este caso, es una santa que tiene más como difusión aquí.
Difusión, devoción,
sí,
¿no?
Sí, claro.
S'entén que també és la copatrona de la ciutat de Barcelona.
Evidentment.
Claro. Y de hecho también es una cosa, ¿no?, para unos artistas llevar a Italia un poco de cultura de aquí.
Oh, boníssim, això, també,
claro,
en este caso.
Sí.
Boníssim.
Sí. Joan, hi anem o no cap a Itàlia?
Home, tant,
al maig, però... no has dit, Luca?
Sí, en mayo.
Quan doncs vulguis, mira. Ja saps que sóc un enamorat d'Itàlia. Luca Freschi, Olma Giró, moltíssimes gràcies a tots dos per relatar-nos aquesta exposició del Museu Diocesà, aquest diàleg i paral·lel i Santa Eulàlia, no oblidis, Gemma, que la teniu al Museu Diocesà, com dèiem, fins al 18 de febrer. Aneu a veure-la, no us la perdeu, que de veritat que val molt la pena. Olma, t'esperem aquí a l'estudi, que vagi molt bé.
Ara vinc, moltíssimes gràcies. Gràcies, Luca.
Molta gràcies a tots vosaltres.
Adéu.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vols dir-la tu o no?
Ah, doncs... Laura, dius, bueno, sí. Més o menys 15 minuts i arribarem a les 2.
Minut i mig, que passa de 3 quarts de 2 del migdia.
No he volgut complicar-me la vida. El meu servei a aquestes hores... No.
Avui parla tu, que la veu em va...
No
està...
Avui parla tu, dius, com si no parlés.
Sí, també és veritat.
Aquí anem a parlar. Va, comencem a la part final del programa amb el Bona Vesprada, amics i amigues oients. Preguntàvem aquest matí, si sou amants del picant. És la pregunta, sí. Cap bravo. I com sempre, el Trias, en les seves idees boges... I...
No em diguis que...
Sí. És que estic pensant...
Bueno, m'està encantant, això.
És que estic pensant... Se m'acudeixen coses que després, per manca de...
És que aquest divendres haurem de sortejar 8 cistelles.
Jo crec que sí. És que jo crec que el d'ahir era ja per cistella directa.
Clar.
No es pot fer, perquè no són les regles del joc.
No es pot.
Però avui...
I mira, n'hi havia un de molt bo que també deia que estava trist perquè no li tocava el lot.
Aquest,
deies?
Aquest era molt bo.
Era boníssim.
I després el plor aquell que ens va enviar el Gaja. Doncs Gaja repeteix.
Sí?
Gaja està entusiasmat.
Gaja Play Solutions.
Gaja està desfermat, Gaja desencadenado.
Sí.
I avui a la pregunta, si us agrada el picant, si us agrada molt, ara. Si us agrada poc, tu deies... Si la resposta ens l'envieu una mica amb la llengua, com te la deixa el picant, una mica, llengua de trapo...
Ara.
Doncs l'oient premium d'aquest programa i d'aquesta casa, Xavi Gaja, juga un cop més. Aquesta és la seva resposta. Ai, no.
Acabo de menjar-me un plat de pava del Pedró, que uns picant de joves, no. I aquests picaven molt, 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 molt. I m'agrada que piquin, m'agrada molt. M'agrada molt que piquin, sí, m'agrada molt.
No sé si era Xavi Galla o Xavi García Albiol, saps què vull dir?
Exacte, farem un arbre de pebrot. Farem un arbre de pebrot i li posarem picant en la bola.
Ara.
Escolta, Xavi Galla, els teus peus...
Els seus peus.
Per jugar amb nosaltres, sí, per fer aquesta performance, per la resposta a Cap Bravo.
Ara.
Després la gent ha dit que, en general, són partidaris, eh?
Sí,
partidaris
del picant, eh?
Del picant moderat,
són picantets. La gent és picanteta.
La gent és picanteta. Ara. Va, una miqueta de Foro Cotxes abans que arribi Toscano i ens posi al dia de tot plegat.
Vinga.
Tira-li, tira-li.
Ui.
Irradiable, irradiable. Mira, una de les... Una secció irradiable. Ara, mira el José, se'm cabreja.
Home, normal, estàs fotent el micro.
No, però amb un boli, si fos amb una maza. Però amb un boli no hi ha perill. Escolta una cosa, mira, ara faré un resum del... Avui m'ha vingut de gust fer un resum dels temes, més de que les respostes...
Sí?
També tinc fils, eh?
Val.
Però he fet un recull dels temes.
De temes.
De temes, de fils que s'han obert.
O sigui, vols que tu i jo fem de fil?
No ho sé. Jo aniré traient temes.
A veure cap on va la cosa.
Però primer començaré per un fil que s'ha obert fa poc, l'he vist fa poc, i m'ha fet molta gràcia.
Sí.
L'usuari The Wise...
The Wise, eh?
The Wise...
Perfecte.
Obre fil i diu... Di un peliculón que hayas visto y te vas...
Què vol dir això? No ho he entès.
És que ells viuen... T'ho dic perquè estic ja captant molt com viuen
Has
els xurs,
al món, eh?
Els xurs, tot el món xur. I és com... ells trenquen la virtualitat. Vale. És com si visquessin allà.
Segueixes treballant en allò d'entrar
sí,
a la comunitat?
Sí, però és molt... Avui he llegit un que deia... us llegeixo des de fa 3 anys i per fi he pogut entrar.
3 anys, eh?
3 anys esperant. Fins que algú l'ha convidat. Bueno,
saps que és la nostra baza per renovar?
Entrar a Foro Cotxes?
Durant 3 anys. No,
ah,
no,
val,
si ens hem d'esperar 3 anys.
Exacte. No, m'has de donar temps amb la secció perquè clar. El seu temps poder entrar. Seria molt guai, perquè tinc idees per compartir amb els xurs. Bueno, l'usuari de Wise diu... Di un peliculón que hayas visto y te vas. És a dir, com si tu estiguessis allà.
Exacte.
I hi han 127 respostes...
Uau.
...que totes diuen... Un peliculón que hayas visto y te vas.
Uau. Uau.
Aquest és el nivell xur. Va, vale. Anem amb els temes de la setmana.
Jo hauria posat un peliculón que has visto y adiós.
I adiós, per variar una mica, no? Està bé. Va, posa'm el enredo i farem els temes...
Què és l'enredo?
Sí, la sintonia en so.
Ah, això. Això es diu enredo?
Sí, la sintonia de la sitcom Enredo, que té més anys que Carracuca. Bueno, però sona guai per a fer aquestes coses.
Sintonies amb...
Sí,
com
sí,
és.
Sí, efectivament.
I ja està.
Sí, ja està, és així. Aquest és un clàssic, els clàssics no mai estan de més.
No s'ha dit mai, això.
Un primer tema que tenim aquesta setmana és... El Xoclas presenta finalmente su casa.
Qui és el Xoclas?
Crec que és un youtuber.
Xoques, diuen.
Ah, Xoques. S'ha colat una L, aquí està més escrit. Doncs hi ha un vídeo allà,
sí?
I és ell presentant la seva casa i ells van opinant sobre si els hi agrada o no.
Vale? Són interioristes, eh?
També, són tots.
No,
entren a tot. Després hi ha un altre que diu... ¿Qué hay detrás de Cecotec? Saps lo que és Cecotec? Cecotec és una empresa d'aquestes que venen per internet i venen absolutament de tot. Tu entres a Cecotec i n'hi ha de tot.
Jo m'entro a Cecotec.
Entra a Cecotec i busca el que vulguis, perquè tindran. I fan una... O sigui, està sorprès aquest usuari perquè són preus molt econòmics.
Sí. Val?
Llavors, la gent va donant diferents respostes a com una empresa així es pot mantenir, d'acord? D'alguna manera. El cicli de l'atenció, impactats...
Mira, per... tot el que hi ha, eh?
De tot. És tot en plan tecnologia per l'hogar,
sí.
Podríem
dir. Vuit congues.
Sí. No són congues, són marques seves, pròpies, de Cecotec.
Ah.
Tenen la seva marca.
Ah, tenen la seva marca,
Ells produeixen això. Els productes són propis, val?
Molt. Estan de rebaixes, Cecotec.
Home, clar, com tothom. Estem a època de rebaixes.
Sí.
Què hi ha detrás de Cecotec? I llavors hi ha, bueno, 200 explicacions sobre com es pot mantenir aquesta pàgina, aquests preus.
Mira, això t'interessa, Rafa.
Ja, bicicletes estàtiques i tal, no?
Sí.
Ja, faré fora algun dels meus fills i posaré una bicicleta estàtica perquè tinc un pis tipus Barcelona, saps? Sí, una cosa... Ja triaré entre Eva i... Bueno, faré un sorteig. Serà Eva, perquè al final és la darrera en arribar.
Te la pressió, menys.
Ho sento, Eva, però he de fer exercici. Adeu.
Saps? Va, va, va.
Acabo de llegar a de Màlaga i respondo preguntes. Aquest m'agrada molt, perquè...
És bo.
Com si Màlaga... No sé, fos Marte, saps? He anat a Marte i respondo... Ho entendria, però
clar,
Màlaga...
Tindria més sentit, però...
principi, Màlaga no ha de tancar cap misteri especial, no?
No. Però, bueno,
sembla ser que sí. La empresa gallega de la que nadie quiere irse. Trabajamos de lunes a jueves sin horario y con días libres ilimitados. Aquest és un èxit brutal.
Això és màgia, eh?
És una empresa gallega... Ho he estat investigant.
Sí? Treball d'investigació?
Sí, perquè he pensat... Bueno, i què fa aquesta gent?
Hem de trobar sintonia de treball d'investigació.
Perquè, exacte, bueno, hem de fer moltes coses encara i mai no tens de res. No, perquè jo tinc idea... Tu creus que no? Que m'he instal·lat i he acomodat en Forocotxes?
No, però
jo tinc idees que no desenvolupo per manca per cansanci mental. Bueno, la qüestió... Aquesta empresa gallega, sí, ells al fil posen unes fotos d'ells, sí, vale? Són fotos molt somrients, hi ha molta noia, algun noi, sí, molt somrients, i es veu un ambient tipo, què et diria, un ambient tipo Google.
Sí.
És molt petit allò, és un local petit, amb molts ordinadors. Però, i dic, què fa aquesta gent? Fan cursos online per formar programadors informàtics. Els sorprèn molt moltes coses de totes aquestes coses.
Ja, és que m'imagino.
Els surts els sorprèn moltes coses que té a veure amb el viatge de sexe, moltes coses.
Ja sé per on deu anar.
Fins aquí, cadascú que imagini, val?
Sí.
Però, la qüestió és que l'empresa existeix. Existeix i funciona així.
Que menys, no?
Treballen de dilluns a dijous sense horari fixe.
Sí.
I amb dies lliures i limitats. Tu dius, demà no vinc i ningú et diu res.
I vinga.
Va, llavors. Perfecte. Això. Vale, següent tema. Com Radio Estel, bàsicament.
És que estava esperant que ho diguessis.
Radio Estel és d'aquest... No mai hi ha cap, però bàsicament, no? Vull dir que tinc un dia lliure... Ningú et fa un mail. Cinque grau, un correu amb lletres grans, no? 27, negrita, vermell. Ojo amb les neveres. Bueno,
podem...
Hi ha una fixació amb la nevera aquí a Radio Estel. Bueno, hi ha un altre fil que diu Podemos está más vivo que nunca.
Uau.
Ahí ho deixo.
A Forocotxes, eh? Compte aquí, eh?
Hi ha un que diu... Ai, aquest tema no sé si treure'l, eh? Perquè... No, me'l salto.
No, eh?
No és el dia. Després te'l diré fora d'antena. No és el dia.
No és el dia. No, és que no me l'imagino.
És que no és el dia.
No és el dia.
És que va de la societat...
Ja. M'ho he imaginat.
Val,
no.
Llavors hi ha...
No procede.
Unes coses. Bueno. No. Després diu... Uau. Dame una sola ventaja de estar soltero a los 40. Aquest tema és guai, eh? Que té igual el porto. Després diu, les tres províncies del nord d'Espanya, com les llames? I hi ha una enquesta, ara he descobert que es poden fer enquestes. Llavors hi ha quatre opcions. País Basco, Bascongadas, Euskadi o Euskal Herria. Guanya País Basco. Però Bascongadas, són molt partidaris.
És que, em sona lleig, Bascongadas.
Però, bueno, perquè té aquell punt de franxute, no? És una cosa ja una mica... Bueno. És Dani Carvajal un visionari?
Hosti, boníssim.
Aquest no ha entrat, però... ¿Qué película de Rocky es tu favorita? Yo tengo claro.
La primera, sin dubte.
No.
No.
Error. La cuarta. La tercera es la de Mr. T. La cuarta.
¿La cuarta es l'alemany aquell?
No, es un alemany, es rus.
Bueno, aquell.
El rus. Aquella es la millor. La primera es el descobriment.
La primera
es chula. Es el descobriment. Pero en aquesta, que es carrega el rus, aquell es carrega Apolo.
Compte, eh?
Aquell moment és
compte.
I després aquest fil també te'l portaré, aquest segur,
va,
perquè m'encanta, si el trobo, perquè de vegades es perden.
Sí?
Si no estàs atent, es va baixant allò i vas a buscar-lo. No. Igual no el trobo. És... ¿Hubo un momento donde os cansasteis de tener grupete de colegas amigos?
Sí.
Ai. I cadascú, ahir cadascú com explica... Està guai, sí, aquest fil, perquè cadascú explica les seves, bueno, les seves històries.
Està
i tal.
Bé.
I normalment, perquè m'he adonat que hi ha molt xur quarenton.
Sí.
És una de l'edat, jo crec que estàndard. Llavors tothom diu el mateix. Claro, no és lo mismo con 20 sí. años que entrabas y salías.
Tinc una notícia que vull donar-te.
A mi?
Sí. Abans, i ho faré aquí en directe.
Recoge tus cosas y vete?
No. Tinc una notícia que donar-te en directe, a tu i als oients.
Vale.
Abans, però, és que t'estava mirant i pensava, avui
sí.
vas una mica...
Agafa pastil.
Sí. Ja. Vas una mica de sortir de la Filmoteca després de 7 hores.
De 7 hores, sí, és cert. No, ves, el mateix comentari em va fer el Santi Jiménez.
Sí?
Sí, quan la temporada passada, perquè tinc la costum de posar-me les
bufandes cap enrere.
Així una mica enrotllades i tal, sí. Que dona un cert d'estil bohemi, podria
sí,
dir així.
Sí.
I va
sí,
seure
sí.
Aquí el primer que va dir, bueno, què te creus, un artista de l'Art Nouveau, no sé què, no sé quan, em va dir. O sigui que... Molt bé, perquè tens la ment connectada sí. Amb un dels grans comunicadors d'aquest
Som
país.
Som cabezas pensantes.
I flotantes. Ara. Va, la notícia.
Vols la notícia, eh?
Sisplau.
Jo et deixaré 5 segons com per comentar-la més, no? Perquè...
Però a veure, deixa'm jugar. Té a veure amb el programa? Sí.
Sí.
Té a veure amb una visita que es farà al programa?
Sí.
Gent que vindrà aquí i tu hi entrevistaràs?
Sí.
Cultural?
No.
No és cultural?
No.
Demana
aquest programa...
És política?
Sí. Demà en aquest programa parlarem de tot el que està passant al Partit Popular.
Amb
I en parlarem...
Alejandro Fernández?
No.
Ai, pues ja m'he decepcionat.
No, t'agradarà.
A ver.
T'agradarà. En parlarem amb un dels seus fundadors a Catalunya.
Manolo?
Milian Mestre.
Ai, Manolo.
Demà
Ai,
Milian Manolo. Mestre a la cara.
Le como la cara. Home. Un dels... Home, és un...
Cuidado.
És fantàstic, és una expressió. És,
però sé que t'agrada.
A mi molt, jo sóc fan.
Doncs ja ho saps,
fan.
Demà el saludem.
9 super 10, a quina hora? A quina hora? Les 9?
Les 9, les 9, com sempre.
Que bé,
sí,
però
sí.
Amb temps, eh?
Sí, home.
Anulem les seccions.
Ara, sisplau.
Anulem les seccions.
Va, que anem cap a l'Estel migdia. Demà tornem amb més cremant a partir a les 8 del matí. Que vagi molt bé, adéu-siau.